I què passa pel cap d'un home? Per què pot matar una dona? És que no ho entenc. Què li sembla? Que és menys que ell, no?
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Aquesta dona que sentíem és la Rosa, la mare de la Jordina. La Jordina tenia 34 anys, dues filles i una feina que li agradava, quan el seu exmarit la va assassinar. Aquest dissabte, a Les dones i els dies, parlem amb la Rosa i el Francesc, els pares de la Jordina, que ara tenen la custòdia de les seves netes mentre esperen judici. Quines són les conseqüències de la violència masclista? Parlem amb els pares de la Jordina i amb dones supervivents que també n'ajuden a d'altres. No deixem que tot siguin xifres. Escolteu-nos.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. Chimney falls and lovers blaze. Thought that I was young. Now I've freezing hands and bloodless veins. As numb as I've become. I'm so tired. I wish I was the moon tonight.
Explicar una història sempre és un acte de generositat, però pocs com el que sentirem ara. Estem molt agraïdes. Hem anat fins a Manresa per conèixer els pares de la Jordina, una dona de 34 anys que el seu marit va assassinar encara no fa un parell d'anys. La Jordina treballava de recepcionista a un alberg, tenia molts bons amics i dues filles que ara són orfes. Pels pares de la Jordina, que ara són davant meu, no cal dir-ho, viure i parlar-ne és infinitament dolorós. Però és la seva manera d'ajudar a d'altres dones que estiguin vivint situacions de maltracte com el de la Jordina, s'acabi o no amb el mateix desenllaç. Moltíssimes gràcies a tots dos. Francesc, Rosa, gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Sé que és molt dolorós tornar-ne a parlar i us ho agraïm, com dèiem, però és molt important que cap dona ni cap família passi pel mateix. Ho heu dit moltes vegades. No éreu conscients que la vostra filla en aquell moment estés en perill. Com ho sentíeu?
Abans de l'assassinat, vols dir? Nosaltres no ens ho havíem imaginat pas mai. Bueno, ara quan ja ha passat tot això, sí que pensem que ell tenia una actitud xulesca de ser com superior i parlar-li d'aquesta manera, però bueno, ens pensàvem que això no, que a casa els veiem, semblava que estaven normal i bé, i dèiem, pues, bueno, mira, ho porten així. Ara, després de lo que ha passat, no deixar passar ni mitja, a la que un se sent superior, a la que alça la veu, el menysprea, tallar en sec, o no dic separar en sec, però en principi intentar que no passi més. I si va passant, doncs tallar-ho.
Aquests dies, quan sentim la ràdio, els informatius, sentim contínuament qüestions que tenen a veure doncs, amb violència de gènere contra les dones, no? I abans el Francesc ho deia molt bé, deia, quan sents la ràdio, a vegades, tot són xifres, no? Sembla que això no et passarà a tu.
No canvia res, sinó simplement que cadascú, quan li toca amb ell, ho pateix, però després són números, tothom escolta molta informació, però al minut després ja no te'n recordes, lamentablement. Això és una cosa que com ho podem parar? Aquesta és la pregunta, com ho podem parar?
Nosaltres mai ens hauríem pensat, però mai, que ens pogués tocar a nosaltres. Mai, mai. És que penses ara i encara et sembla que no pot ser, que és una pel·lícula, que la Jordina encara està per aquí, però que no t'ho havies pensat mai, mai, que ens pogués tocar.
Com us ha canviat això? Evidentment, el més gros és que ja no teniu la vostra filla al costat, però a part a nivell de persones, com us ha transformat, com ha canviat la vostra mirada cap als altres, què ha passat aquí, no?
Ha canviat un 100% tot, la visió del món, de la gent, et diria que de tot, de la religió, de les creences, que ja no... Nosaltres amb aquesta persona, bueno, hi havíem posat confiança, era un mes de la família, i després de 17 anys estar entre nosaltres i no veure res, és que ja no saps en qui pots confiar, ni qui... O sigui, tot, una visió completament, i que un dia, d'un moment a l'altre et pot canviar la vida, sense enfermetats ni sense accidents.
I també comentàveu que moltes vegades costa, no?, que la gent s'impliqui. A vegades veus una parella doncs, allò discutint o el que sigui. En general tothom és allò de fent veure que mirem a una altra banda, no?
Jo fins ara era així, però ara quan veig algú, sobretot de violència, perquè és el tema que de violència entre home i dona, doncs ara sí que m'hi poso, ho sento molt. L'altre dia era al gimnàs i hi havia unes nenes allà que estaven parlant i jo li vaig dir, a part, li vaig dir, ho sento molt, però m'ha tocat una cosa molt greu amb la meva filla, dic, i t'ho he de dir, no em deixis passar ni mitja, perquè ara sou nòvios, no la coneixia, ni mitja. I la noia va reaccionar abraçant-me. Vull dir, clar, podia reaccionar dient, què diu aquesta iaia, no? Però no va reaccionar abraçant-me. Què passarà? No ho sé, però bueno. Jo em vaig quedar satisfeta i a partir d'ara, a veure, no m'hi involucraré molt potser, però sí ho diré i procuraré que elles soles pues, se n'adonin.
Home, assenyalar-ho ja és molt important, eh? És tot un acte de valentia també.
Però són les institucions les que han de fer alguna cosa. Ara li explicava amb ella que fa 4 dies a les discoteques les dones entraven gratis. Tot per què?
Encara ara, Encara amb moltes discoteques.
I tant que us omplim la boca. És que és una societat de mentira, tot. Estem omplint la boca. Al cas d'Albes també hi ha un reservat allà de luxe per als alumnes. Per què és això? I, bueno, aquestes diferències. Però ja dic, sobretot les dones encara continuen sent tractades com objectes de deseo. Ja, això pot ser que arribi un dia que algú miri d'aturar-ho. Perquè aquesta discoteca d'allò s'omple la boca, però bé ho permetien, eh?
I continuen obrint aquesta setmana. No ens oblidem d'això. Parlem de la Jordina. Hem explicat una mica doncs, la seva vida. Havia estudiat, treballava de recepcionista a l'Albert de Manresa, li agradaven els animals, la muntanya... Es va conèixer amb el que seria el seu marit i assassí quan tenia 17 anys. Es van casar als 25, quan ell en tenia 25, ell 30. És el que la majoria, podríem dir, de pares volen, no? Que fem família. Què us va semblar quan el vau conèixer?
És allò que diem sempre. Tu has triat. A més, ho hem dit més d'una vegada. És una persona totalment normal. Tenia, com tothom, tenim els nostres defectes, però una persona normal. Hem conviscut molt bé... Molt bé, tots aquests anys.
Teníeu molta relació, de més, no?
Sí,
ells anaven una setmana potser sols i llavors una altra setmana, des que tenien les nenes, anàvem junts i bueno, els caps de setmana també nosaltres tenim amics i sortíem d'excursió i ells venien amb nosaltres de gust i bueno, que havíem conviscut.
Bueno, estàvem molt a casa els caps de setmana i entre setmana, vull dir, bé... Bé, segur que hi ha moltes famílies que no estaven tan ben muntades.
És avingudes,
que...
no?
Sí,
fins
sí,
i tot.
Que... Això sé que ho he explicat més una vegada als Mossos quan feien preguntes. Jo, sembla mentida que digui, sembla que l'estigui defensant. No, era un xicot normal com tots els... Bueno.
Almenys el veiem així.
No, tot això va ser en qüestió de mig any, un any, que es va anar complicant i potser és aquí el punt que no vam saber veure'l. I la Jordina és el que diem, o bé no se'n va adonar perquè estava maltratada psicològicament i no se n'adonava, o bé tenia por, o bé tampoc volia fer-nos patir a nosaltres.
Jo crec que por no en tenia, perquè o si no, no li hagués obert la porta per prendre un cafè i per parlar amb ell, perquè era el pare de les seves filles.
Ella, de fet, ho feia tot per les nenes. Ella va aguantar i... i anaven conjuntament a portar les nenes a l'escola i van fer el cafè junt, perquè ella tot ho feia per les nenes. Ella volia bon rotllo. Es van divorciar.
Expliquem-ho, perquè, és a dir, ells havien estat uns anys casats, es van divorciar
abans,
perquè...
Ells vivien junts des de que ella tenia 19 anys. Després, més tard, es van casar, però ja vivien junts des de que ella tenia 19 anys.
Aquí ve el que volia dir.
Sí, 17 anys de convivència, se separen perquè ell diu que ho vol deixar-ho, ell té una altra parella, al final ho deixa amb aquesta parella i ell, diguéssim, que insisteix per voler tornar amb la vostra filla, no?
Sí, però abans demana el divorci. Demana el divorci, demana diners, perquè ell no reunia les condicions perquè no tenia casa, per tenir custòdia compartida, això ens ho han dit, però ella va acceptar, va dir... Van dir una setmana amb uns i una setmana amb els altres perquè no fos tan llarg.
Sí, que la vostra filla ho va fer tot perquè tot. Per distorsionar el menys possible les criatures.
Tot per les nenes, tot per les nenes. Uh-huh. I si va fer cafè, si va aguantar moltes coses, segur que és tot per les nenes.
Mm-hmm. Clar, això és el que intuïu ara, perquè tampoc sabeu molt ben bé què passava, no? Perquè ella no es queixava, ella era una persona que tenia amics, no era una persona aïllada, i en canvi no en sabia ningú res de tot això.
No.
Però sí, al contrari, perquè llavors, clar, arriba un moment que ella va patir molt, es va primar moltíssims quilos, ella va decidir, va refer la seva vida, anava al gimnàs, va conèixer molta gent, vull dir que se'n sortia molt bé.
Però els amics que ja tenia abans els va anar conservant.
Amics
i és
de
més que ara amics de l'escola i no de l'escola, ah, que havia
fet
després.
Fins i tot de l'escola.
Inclús ara ens acompanyen, estan en contacte amb nosaltres, que de vegades...
Estan fent una sortideta.
Sí, ens truquen
i
amb els seus fills i les nenes i nosaltres pues, sortim, vull dir que se l'estimaven i la valoraven un pilot. Mm-hmm.
Per resumir, la parella ja s'havia divorciat, tenien un tracte cordial, podríem dir, i van quedar perquè la Jordina, justament, l'ajudaria a pintar el pis que s'acabava de comprar ell, l'exmarit. Així havien quedat, ella va anar al pis nou i allà ell la va matar. Era realment una relació cordial?
Es havien vist, es anaven veient, eh?
Vale.
Però quan ell es va assabentar que ella començava a refer la seva vida...
Ara ho has dit.
Bueno, pues jo penso que no va suportar que ell li anés malament i amb ella bé.
El de pintar el pis va ser una setmana abans i llavors van fer el cafè el mateix dia, que va aprofitar després del cafè i de portar les nenes conjuntament a l'escola per fer un acte que jo no pararé de repetir, no m'agradaria parlar-lo davant del jutge i dir, però a veure, això no és un cas normal, tot el que hi ha hagut aquí, això és... Bueno.
I què passa pel cap d'un home? Per què pot matar una dona? És que no ho entenc. Què li sembla? Que és menys que ell, no? O perquè no fa el que ell diu, ja la pot matar.
El que és exemplificant és que podríem dir que és un comportament de cara a la societat absolutament normal. És a dir, jo em separo, em divorcio, porto les nenes al col·legi, les torno a portar a casa, el que sigui.
Sí.
És a dir, tota una vida, podríem dir, de cara a l'aparador socialment exemplar, correcte. Eh?
I que no es veia maltractament, ni crit.
És que no vam veure res.
No hi ha una regla de tres per mi que determini aquests comportaments, això... no sé, jo penso que no, a veure, estaríem més alerta, però no sé si ho tornaríem a veure, o sigui...
I llavors és quan diem, sí, però el nostre era un catalanet 100%, el fill de sa mare.
Ell era nascut a Berga, havia viscut...
És el que em diem continuament, que no havia cap senyal de cap dubte ni de res. Ell era súper, com pare que diràs, però és que és veritat. I el tio era un tio molt normal, que ho vam passar molt bé durant 17 anys.
A més, ell treballava, havia acabat la carrera de... Això que contracten a...
Relacions laborals?
Sí.
Sí. Ella, superemprenedora, tenien ja una casa i una altra, que bueno, aquesta va pagant hipoteca, però vull dir que era molt emprenedora i molt tirava endavant, tenia una feina La que volia, perquè havia agafat l'horari de matí, jornada intensiva al matí, per poder-se cuidar de les nenes a la tarda.
I jo torno a repetir, sap greu que no podem donar pistes de com ho fas per descobrir, desemmascarar una persona. Sí.
I l'últim que potser ens podíem haver donat és que, els últims tres dies la meva filla em deia és que m'insisteix molt a tornar. Diu, sí, m'insisteix molt a tornar, li va omplir el cotxe de pòsits, t'estimo, sempre t'estimaré, mai no et faré mal, perquè encara tenim els pòsits, és l'amor de la meva vida, això tres dies abans.
Hem d'explicar que està en presó preventiva, que esteu pendents del judici, que encara no hi ha judici per la vostra filla, i han passat pràcticament dos anys, i amb el perill de que fins i tot pogués sortir al carrer, perquè no poden estar més d'un temps en presó preventiva. Per sort ho heu aturat, però esteu molt pendents d'això, no?
Sí, sí,
i ara. Que també és una situació, diguéssim, la de la justícia, que no ajuda gens a fer el dol, per dir-ho d'alguna manera, no?
És que està obert encara, fins que no hi hagi hagut el judici no es tanca. Bueno, i llavors aquesta persona, no sé els anys que el jutge dirà que d'això, però dins d'aquests anys es redueix, o sigui, ell pot sortir al carrer amb molt menys anys. Ara, bueno, és el que diu la llei.
Ara la llei són dues terceres parts, demà passat quan entrin al govern les altres, serà menys, vull dir que no saps. A més, és aquesta incertesa de que complirà aquests anys que li han caigut.
Què en penseu d'això? De que, pugueu veure'l pel carrer a Manresa?
El que diem sempre, la justícia... Perdona, la justícia no funciona.
Que si ha fet el que ha fet, perquè la meva filla no va fer el que ell volia, què passarà quan una altra dona no faci el que ell vol o inclús s'ajunti amb una altra dona i a ell li sembli que li posa les banyes o que, jo què sé, el que sigui, què farà? El mateix que va fer amb la Jordina.
Dit d'una altra manera, perquè aquest personatge, si surt d'aquí 10-15 anys i que es retrobi amb la seva cunyada o amb les filles i li diguin que no. Si la Jordina li va dir que no i va ser suficient per matar-la, què pot fer amb els altres? Vols dir que a la presó l'hauran reinsertat? No. Llavors, clar, tens aquesta por i és l'avantatge amb la que jugues, que quan més anys passen, doncs clar, si surt d'aquí 4 dies, encara te les has trobat pel carrer. Baby, see how I've been living. Velvet curtains on the windows too. Keep the bright. Life from shining through. Baby, I remember all the things we did when we slept together in the blue behind your eyelids, baby. Vosaltres teniu la custòdia de les vostres netes, ara us esteu encarregant, no sé quina edat teniu vosaltres, però teniu molta feina per endavant. És a dir, això que va passar per vosaltres té unes conseqüències molt importants i també per les vostres netes, i tampoc no ha estat un camí fàcil, no?
No, ni ho serà mai, ja ho sabem. Portarem una motxilla, primer de tot les nenes, nosaltres, la meva altra filla, els amics també la porten, els que eren amics en veritat. Molta gent ha canviat la visió de les coses i la motxilla la portarem. Intentarem que les nenes la puguin portar de la millor manera, ho estem intentant, i ojalà no es vegin molt afectades per això, però segur que ho estaran, vull dir, això.
Ara parlarem d'aquest Via Crucis, podríem dir també de paperassa i de lo que no és paperassa, però com se'ls explica a unes criatures que ara tenen 5-10 anys, m'imagino?
Una ara en té 6, però tenia 4 anys i mig,
sí.
Que els records en té, però se li barreja. I l'altra, quan va passar, tenia 9, ara en té 11,
però
està tancada i no sabem què pensa.
La pregunta és...
Com se'ls explica?
Com
els hi heu explicat vosaltres? M'imagino que amb ajuda de teràpia psicològica, però sí. Com es fa això? Perquè,
sí,
perquè a nivell humà... És que no tinc paraules, no?
Sincerament i amb el cor. tal com ens van aconsellar.
Sí, estem fent el màxim bé que podem.
I la veritat.
I amb ajuda psicòlegs que es aconsellen.
Com ho viuen elles? És a dir, en són conscients de que el seu pare va matar la seva mare?
Sí.
Això, simplement?
Sí.
Sí, una cosa és ser conscients i una altra cosa és com ho porten, que això no ho veiem. Com ho porten?
La gran no ho exterioritza, encara no ha, o sigui, no ho ha paït encara. Mm-hmm. Estem amb això, però de mica en mica sembla que va parlant una mica més del tema, però quan li parles del tema es queda tancat.
Per sort, les podem donar-los el que es vol, entre cometes, i per sort, dic això perquè les portem a gimnàstica.
Extraescolars.
Que passem pel costat del cementiri, que hi ha la paret, i darrere que s'abre, sabem que hi ha la seva mare, i clar, veus la nena que passa contenta cantant, i tu dius, hòstia, que rara hi ha la teva mare. Amb això què vull dir? Que les nenes no pensen com nosaltres que pensem. De com, què pensen les nenes? No ho sé. Penses, estan recordant la seva mare?
Sí que se'n recorden.
Sí, i per sort millor que no ho facin, igual que nosaltres. Sort que són minuts al dia que penses el tema, perquè si no tornes boig.
Ja.
Però esclar, què pensa la nena? És que, clar, el que passa al seu cos, ja ho veurem com sortirà.
Ja ho veurem l'adolescència. Ara, de moment, et diria que bé, perquè no sabem. Bé, perquè no sabem què passa. L'adolescència... Llavors serà quan es determini.
I la petita al·lucinaria, que ara ha fet 6 anys, perquè sembla que parli d'un conte. Digo, gota, això és la mama, això, les estrelles aquestes. Té la mama... Bueno, jo que ho tinc així, però clar, no saps on té la
mama. És una feina psicològica i també una feina vostra de ser-hi cada dia, perquè vosaltres ara mateix teniu la custòdia, ara esteu pendents també de que els altres avis tinguin un règim de visites, que m'imagino que això també és algo molt dolorós per vosaltres.
I que distorsiona molt l'ambient familiar.
Dius que tenim feina. Quina feina que tenim? Aguantar-los els mòbils. La tele, tota la porgria, dic poc de la tele i totes aquestes punyetes, i tant que tenim molta feina. Prohibir. I aniran amb els altres avis i els hi donaran tot.
No, i tu saps lo dolorós que és quan les has de renyar pel que sigui, perquè els hi has de posar...
Límits.
Penses, amb lo que els ha castigat la vida, i tu encara les has de castigar, però sí, ho has de fer, perquè és que si no serem malcriades. Però som avis, la vida els ha castigat, els avis l'han de castigar, la vida l'ha de... Et dol molt, molt.
Costa molt aquest paper, eh? Els avis estem per malcriar, i això de fer de pares de nou... Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground. Wake up lonely and there's a silence in the bedroom
and all around. Hem parlat del paper dels mitjans, hem parlat del paper de la justícia, però quan passa una bestialitat com aquesta, després tot el que podríem dir la mecànica de l'Estat, no? Que és el psicòleg, la paperassa, no? Les custòdies, les herències, els usdefruits de la casa. Expliqueu-me una mica, perquè aquí dieu també que l'administració falla moltíssim. Vull dir, vosaltres us esteu fent un fars de pagar notaris, no?
No deixem a fora els bancs, eh?
Ah, sí, perdó.
Ni un idó per la paperassa que costa els bancs, eh? Sí, els bancs.
I que llavors has de tornar a explicar, perquè clar, ara hi ha un gestor... Al cap de 2 mesos n'hi ha un altre, has de tornar a explicar la teva història.
Que el que la teva filla, gràcies a la seva bona feina de fer les coses, que és una casa i certes coses, doncs bueno, que per poder-les, que les seves filles ho tinguin, has de fer allò
que diem,
la paperassa aquesta. I clar, tot això és lent. Més a més, el que hi ha als bancs, si amb un cop ho fessis ja n'hi hagués prou, però és que si vas al banc, si vas a notar, si vas aquí, si vas allà, hi ha molts advocats darrere refrendant els papers.
Exacte.
Que punt 1 és com aconseguir fer les coses i punt 2 perquè no s'ho quedi ell.
Que clar, són casos molt excepcionals que no estan tipificats i llavors a tots els estaments pues, no saben com portar-ho gaire i bueno.
Perquè ni els advocats ni els psicòlegs ni els bancs tu els deies, hem de parlar amb els nostres assessors. Clar, és un tema que no és un tema habitual. Clar, diu, bueno, com ho arreglem això? O sigui, tot ha sigut molt lent, molts impediments, i tu sempre amb la d'allò de funció per endavant, pam, sí, sí, van matar la meva filla, van assassinar la meva filla, i pam, i pam.
I diners, i diners. Sí que hi ha un, els psicòlegs de l'oficina de la violència de la dona, això ens van atendre de seguida, però clar, finalment...
Però tu deies que l'oferiment psicològic que hi ha d'entrada és com molt provisional, per tant tu no sents prou confiança, que costa obrir-se, no?
Bueno, més que provisional, clar, nosaltres vam coincidir amb una persona que era suplent, una persona molt bona, però que era suplent. Llavors, clar, dius, bueno, jo li he d'explicar tota la meva vida a una persona que sé que fa que d'aquí 2 mesos ja no hi serà. Bueno, una sèrie de circumstàncies que et fa que si pots, vagis amb una persona fixa que li agafis confiança.
Jo sempre dic perquè que tota importància... És,
I amb tot això voleu dir que us heu hagut de rascar la butxaca, perquè això ja heu d'anar a buscar psicòlegs, podríem dir, privats, no?
Mm-hmm. Tot el que diem
però,
sempre...
Però hi és, l'estat hi és, els estaments hi és. Mm-hmm. Què passa que... Això.
I per vosaltres... A nivell psicològic m'imagino que és devastador, però com ho viviu a dia d'avui? Necessiteu també parlar-ho? És a dir, vosaltres també esteu passant per tractament psicològic? Perquè les nenes són el prioritari, però vosaltres jo crec que necessiteu recolzament també, perquè això no és una cosa fàcil de pair i pel que sembla, a més, van venint entrebancs, no? Com això del règim de visites dels altres avis...
Quan estàs una mica... Sembla
ara
que
vindrà
estàs tranquil,
el judici... Quan vingui el judici, clar, són situacions que et sumen a l'estat d'angoixa que tu ja tens. I aquest...
Veure'l per la televisió, és a dir, que tota l'estona hi ha com una mena de gota malaia que us recorda el que ha passat, no? Vull dir que no podeu fer vida tranquils.
Sí, sí, llavors aquest pis que parlàvem que és compartit, que si ara es deslloga, que s'ha de pagar la hipoteca, clar, la hipoteca de qui ha de venir? De les nenes, perquè ell diu que no té un duro. Out of the night into the water we push the boat from shore,
breaking the air in the stillness of the bay. Com us plantegeu el futur?
Feina i entrebancs.
El futur, pensem en les nenes, perquè nosaltres l'edat que tenim, ho tenim tot fet. Què els hi passarà? Quins recursos tenen? Estudiaran, no estudiaran, no trobaran feina econòmicament? Tu, mentre estiguis en vida, les ajudaràs, però després què?
No tenen els pares a darrere que els puguin recolzar com nosaltres.
Sempre...
Si et passava alguna cosa, tenies els teus pares que sabies que et donarien un punt d'apoio. El tenen amb nosaltres, però nosaltres som una altra generació que veiem les coses diferent.
I, bueno, i que no com els pares, que poden durar molts anys, els avis ens queden menys.
Només demana salut perquè elles siguin majors d'edat i puguin fer la seva.
I llavors és quan l'altre sortirà de la presó.
El que li ha passat a la Jordina potser pot fer obrir els ulls a molta gent. Què li diríeu a pares, mares que us estiguin escoltant o a...
Jo els
Quin
diria...
consell els hi donaríeu?
Que no diguin a les seves filles, no sortiu de nit perquè us poden violar. Que diguessin, nois, respecteu a les noies i que tots sou iguals.
I llavors el que faria també és dir, bueno, nosaltres no vam saber veure.
Clar, és que el que passa difícil. Que si veuen una situació aquesta ja més d'ell de xuleria o de poc respecte, que vagin a atacar-ho. Aquest poc respecte es pot fer llavors...
Jo torno a repetir però... com sempre. El que no es pot fer és com les dones abans, parlo de casa meva, que aguantaven tot. És que no.
El que sí que és veritat és que estem criats en acceptar que les dones se'ns parli malament.
Sí,
i això sí que ho tenim tots molt inserit, no?
Doncs és el que hem d'estar més a la guai i no tolerar-ho. I això ve amb l'educació i tot això. L'educació, a criar els fills i filles que tots
són
iguals.
Vosaltres, per exemple, que esteu amb les netes...
De vegades penses que potser massa, perquè... Ja.
Faries el mateix que fa qualsevol pare, perquè tots hem sigut pares i oh, cuidado la discoteca, cuidado això, cuidado amb això, però... Hem de començar pel principi, educar la jovent a l'escola i a tot arreu i que no passin aquests casos, evitar-lo.
Clar, és que venim d'una cultura que se'ns ha inculcat tant de la religió com les pel·lícules i la societat, la submissió de la dona.
Sí, el rol
tenim
de
moltes coses normalitzades que no han de ser,
i no ho diem, no,
com els xistes, machistes, els piropos o les frases que diuen qui molt t'estima et farà plorar.
Sí, això et farà patir, no?
Sí, o et farà patir. L'amor, a veure, l'amor no pot fer cap mal. T'has de sentir realitzat amb la persona que tens al costat i t'ha d'empènyer endavant. Els comportaments de menyspreu i falta de respecte no poden existir.
Hi ha molta feina a fer. Es vam passar no sé quant de temps que no podíem veure una pel·lícula. Tu ara veus una pel·lícula, i més les antigues,
una pel·lícula, un
tots
llibre...
Tots els sexes, drogues, i sobretot la dona, i maltratada, i maltratada, i més les pel·lícules antigues, és que és un mal de la societat. Uh-huh. Bé, lamentablement es va tocar a nosaltres això, però és que no havíem comprat números perquè toqués, sinó que dius, com es va poder tocar? Però és que tu veus la societat, començant, com deia, la religió, gota els curs amb els abusos i tot el que hi ha. Vull dir que és que no hi ha pam net. De cop i volta no podem solucionar, però sí que està bé de començar a fer cultura, però sí, mica.
I per solucionar-ho ara, penso que aquestes persones, aquests homes que fan això, un càstig fort, jo diria una cosa que no es deu poder dir, però el mateix que li han fet amb elles, fer-ho amb ells al mig de la plaça del poble o de la ciutat.
Francesc, Rosa, moltes gràcies un cop més per venir a explicar-nos tot això, que ja sé que per vosaltres és molt dur, però que és un acte molt generós per part vostra. Moltes gràcies.
Nosaltres ho fem per aportar, si podem salvar una vida, que les noies es pensin que amb elles també els pot passar.
No, i canya el govern, que la justícia sigui més ràpida, la justícia sigui més dura i que menys cachondeo.
Moltes gràcies a tots dos.
Merci. Moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
Si no pots donar-me poesia, no pots com a mínim donar-me ciència poètica? Ada Lovelace, matemàtica.
Hem escoltat el testimoni de la família de la Jordina i hem parlat de la pitjor cara de la violència masclista, els assassinats. Són, podríem dir, la punta d'un iceberg que té en la seva base violències més petites que també cal assenyalar, potser al principi fins i tot, d'aquestes violències que s'acabaran en una mort. I és que sovint es posa molt el focus en les agressions físiques, però els maltractadors no donen una bufetada el primer dia. És un procés gradual. I en alguns casos la violència física no apareix, però el maltractament psicològic és igualment greu. Aquesta setmana la Clara Ardèvol ha parlat amb una experta i dues supervivents i ens explicarà i ens farà una guia una mica, sí, de qüestions que podem, una mica que ens poden servir d'alerta, no?
Exacte, sí. Ens han explicat quines són les primeres senyals de violència que apareixen en una relació. La violència masclista és sempre responsabilitat de l'agressor i de la societat, no de les víctimes, això deixem-ho clar. Però sí que podem donar algunes eines d'autodefensa per abandonar una relació abans que aquesta violència doncs vagi a més.
El que es fa habitualment és jutjar la víctima, sempre.
Totes aquelles coses de per què aguanta això, com es deixa dir aquestes coses, per què no el deixa... Però realment a totes ens podria passar, perquè és una cosa que primer té a veure amb els rols de gènere, que tots tenim apresos, i segon, perquè és com una taranyina en la que et vas quedant atrapada molt, molt lentament, i al final estàs sense veure-hi amb claredat. Escoltem la Marta Mariñas López, que és psicòloga terapeuta especialitzada en violències de gènere, i ens parla de les primeres senyals que ens poden alertar.
Una red flag molt clara és: la meva ex està boja. Vale, molt bé, doncs tu d'aquí un any o d'aquí dos anys seràs la boja. Jo m'ho he trobat moltíssimes vegades. És molt important veure com l'altra persona es posiciona davant de les relacions de parella. Si es posiciona des d'un lloc de respecte, honorant el vincle o els vincles que ha tingut anteriorment, o si es posiciona des d'un lloc de menyspreu, de qüestionament i de violència.
Sobre aquests inicis de relació, escoltem també el testimoni d'una supervivent de violència masclista.
Bueno, todo comenzó un poco idílico. Tu Mario Casas a 3 metros sobre el cielo. Tu salvador, tu protector. Yo salía de fiesta y él venía con sus amigos. Venía para estar conmigo, para vernos, y luego resulta que era un poco más bien para controlar. Porque a la que yo quería salir con mis amigas sin que él estuviera, ahí ya había un poco de negación. No, es que me preocupo por ti, que no te pase nada. Se torció y llegó al momento en el que no vas a salir de fiesta, lo tienes prohibido. Y yo dejé de salir. Empieza como progressivamente.
Com us podeu imaginar, la veu d'aquest testimoni està modificada i, vaja, així les anirem sentint durant tot aquest reportatge. Exacte. De la Clara.
L'estratègia de l'agressor és anar posant a prova la víctima a poc a poc, fent que cedeixi terreny lentament. I una altra de les grans estratègies és l'aïllament. Escoltem la psicòloga i també un altre supervivent.
Que si jo cada vegada que quedo amb les meves amigues torno i hi ha un càstig, és a dir, no em parla, em menyspreua o està emprenyat, encara fins i tot que no em digui que no quedi amb les meves amigues, per estalviar-me això, deixaré de quedar amb les meves amigues. Per tant, deixaré de tenir xarxa i, per tant, estaré cada vegada més desempoderada. L'aïllament és una estratègia ideal per al maltractador perquè contribueix a que la dona no pugui veure la situació en perspectiva.
La primera vegada que em vaig adonar que no anava bé i que això no era una relació normal o el que fos, i era la primera vegada que jo sortia amb una amiga després de ser mare, no? Vull dir, la meva filla tenia pocs mesos i el tornar, doncs, m'ho va fer pagar. Jalousie, nuance avec panneau. De pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli.
Claríssim el testimoni d'aquesta altra dona. El control és una altra de les senyals, sovint molt lligat a la gelosia i a la possessió. Ens han explicat que això és amor, però no ho és.
Sobre todo siempre íbamos en el coche y me decía, ay, ¿te has fijado en ese chico? Y yo, ¿qué chico? Me decía, tú nunca podrías estar con este chico, te tienes que quedar conmigo. Y entre broma y broma, la verdad te asomo, ¿no? Llegó el punto de no puedes tener amistades masculinas. Me pongo celoso porque, bueno, no es lo habitual, claro, es que seguro que le gustas.
Me'n recordava d'una dona també que a la segona cita o així ella es va posar un vestit que ella em deia que em quedava superbé i ella en aquesta cita va estar superemprenyat tota la cita perquè ella hi va espectacular i ell no. Per una banda, el control del teu cos a través de la roba, no vull que ningú més vegi el que jo veig, i per una altra banda, aquesta intenció de que tu siguis menys que jo.
Jo tenia que respondre a les llamades. Por la noche me hacía videollamadas para vigilar que yo estuviera en casa, que yo estuviera en pijama. Después ya vinieron un poco el control a nivel de hacerte sentir mal contigo misma. Igual que él te dice cosas malas, también te dice cosas buenas. Entonces, para tú tener un poco de autoestima, dependía de lo que él me dijera.
I és que destruir la teva autoestima també és una part essencial de tot aquest procés.
Aquest ascens no te'l donaran, o això no és per tu, algú que no t'impulsa a aconseguir els teus objectius, no? Et tira enrere. Aquells menyspreus o aquells qüestionaments del que fas o del que dius o de com ets que et fan sentir malament, això són red flags. Si tu t'estàs sentint petita o t'estàs sentint insegura, és que estàs bevent verí. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
El sexe és un altre terreny on la violència va de menys a més.
Si a mí no me apetecía tener relación sexual, él pues insistía y recuerdo que cosas que a mí no me apetecían hacer, pues venga, va, tal, hazlo por mí, no sé qué, acabas cediendo. Más adelante, cuando yo decía que no, era que sí. Y recuerdo en ocasiones de yo estar llorando y a él le daba igual.
Aquí parlem ja de violència sexual molt clara, però repetim que al principi tot es fa de manera molt subtil. I és que els agressors masclistes són experts en la manipulació psicològica. La Marta Mariñas, la psicòloga, parla, per exemple, del concepte de llum de gas.
Amb el tema de llum de gas, de que a mi em passen coses que l'altre nega, finalment, o sigui, i jo al final no sé si m'estic tornant boja o què està passant, jo aquí la meva recomanació és confia absolutament en el que tu estàs sentint i comparteix-lo. Més enllà de la teranyina, més enllà de la parella.
Compartir allò que ens passa és una primera recomanació que fan les professionals, però la Marta ens en dona d'altres.
Encara que l'altre tingui millor dialèctica, això no vol dir que les meves emocions no siguin legítimes. Encara que l'altre em digui que no és per posar-me així, que en realitat no ha sigut així, no importa la dialèctica, m'està sentant malament. L'emprenyament, la ràbia, és la emoció que em diu això no ho vull. Serà superimportant que les dones puguem conèixer en nosaltres mateixes aquesta emoció i escoltar el missatge que porta.
Importantíssim això que diu la Marta, perquè crec que tant si hem patit maltractaments directament o no, a mi totes aquestes paraules em ressonen molt.
Completament, sí. També és important, recordem, compartir el que ens passa, però per això el que cal és un entorn preparat, que ens doni suport sense jutjar-nos.
No sempre tens senyals, no sempre hi ha un murat i no sempre vas a la policia. Perquè és el teu marit, perquè és la teva parella, també hi ha un rebuig de que tu no vols acceptar que allò t'està passant. Llavors, són molts processos alhora. També és un procés en què una està molt sola i deixar d'estar sola també s'agraeix, però és molt difícil.
I una última cosa molt important. Si no s'està bé, si sempre hi ha aquest malestar o inclús por, aquesta ambivalència de me l'estimo però em fa mal, vol dir que alguna cosa passa.
Sí, perquè encara que el maltractador pugui intentar compensar-ho en moments bonics, que això és un habitual, també això forma part justament d'aquest cicle de violència. Clara, doncs moltes gràcies, molt interessant aquest reportatge i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Merci.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Escull un estel i no el deixis anar. Et farà anar lluny, sense fatiga i sense dolor. Alexandra David Neal, aventurera.
La violència masclista té moltes cares i arriba de moltes formes. Hem sentit el cas de la Jordina, que no podrà parlar de les seqüeles, però sí la seva família i totes les persones del seu voltant. Les violències masclistes provoquen a les dones que les viuen i al seu entorn seqüeles normalment llarguíssimes. Per tant, és imprescindible que les supervivents tinguin un bon procés d'acompanyament i d'atenció. La Mònica Homs ha conegut, jo crec, un projecte preciós aquests dies, molt valuós, a partir de dones que han patit violència i que ajuden altres dones, oi, Mònica?
Sí, Montse. Aquest projecte es diu Dones Mentores. És un projecte que va néixer l'any 2017 a l'Hospitalet de Llobregat amb l'objectiu de crear una xarxa de dones per acompanyar supervivents de violència de gènere. Ara ja són un grup de més de 150 dones mentores i estan repartides a diferents llocs de l'Estat. Perquè entengueu exactament de què es tracta, la Lores López, jurista especialitzada en violència masclista i també la fundadora del projecte, ens en posa un exemple.
Hi ha un cas d'una dona que havia fet un procés de recuperació molt positiu, però és una dona que no vivia a Barcelona, vivia a Rodalies, i no venia a Barcelona perquè en Barcelona s'havien produït diferents agressions amb el seu agressor. El que vam fer per aquesta dona és anar barri a barri amb aquesta mentora, fer coses boniques, i anaven a botigues o feien coses relacionades amb aquests colors, i vam acabar la mentoria a una cafeteria preciosa i fent un acte, no?, com de vida, no? I aquesta dona avui ve a Barcelona, saps? Perquè ja ha aconseguit reconciliar-se i construir en el seu mapa mental coses positives i boniques d'una ciutat com Barcelona.
Aquestes dones mentores no són qualsevol dona, sinó que són o bé dones sensibilitzades i conscienciades sobre la violència de gènere, que de fet normalment venen directament del teixit associatiu, o bé són dones supervivents, és a dir, dones que en el seu moment van ser víctimes de violència de gènere.
En el cas de les supervivents resilients, per nosaltres és una oportunitat fantàstica per resignificar la violència viscuda i la teva pròpia història. I per apel·lar a les dones, alguna cosa més que no passa aquesta idea de supervivent d'una història de violència. O sigui, una dona, al final de les nostres vides, som el resultat del que ens ha passat. I en una dona supervivent resilient, pues, té aquest plus d'un aprenentatge brutal. I això el posem en positiu com una cosa empoderant i com un vector de canvi d'altres dones.
Importantíssima aquesta idea que deixen a la Lores sobre aquesta idea de ser supervivents i no víctimes. Que aquestes dones que viuen la violència no s'identifiquin només amb aquest fet, amb la violència que van viure, sinó que els han passat més coses en aquesta vida.
De les mentores més veteranes del projecte és la Montse Moya.
Jo puc dir que vaig patir violència des de la meva infantesa per part del meu pare. La meva mare ja era una dona maltractada. No obstant, jo vaig arribar a aquest programa per la violència que patia la meva filla, violència psicològica, per part del meu exmarit, a través de la qual me feia mal a mi.
Els efectes de la violència de gènere són llarguíssims i molt durs. El procés acostuma a tenir diferents etapes. La Montse Moya, que abans sentíem, ens en parla.
És un procés que vas fent al llarg del temps i arriba un moment en què te n'adones que, bé, que hi ha coses que ja no et fan tant de mal, que ja en pots parlar d'una manera diferent, com amb una certa distància. No és un moment en què siguis, ah, ara sóc conscient de que, oh, he fet canvi, ho he superat. Passa que potser ja te sents més forta, et sents en un altre moment.
En aquest moment va ser quan la Montse va decidir incorporar-se a Dones Mentores per acompanyar a altres dones que havien viscut situacions semblants a la seva.
Amb la primera persona que vaig estar, que va ser abans de la pandèmia, i tot just en la pandèmia ens comunicàvem via videotrucada. Ja havien portat un temps, potser un any. Quedàvem per fer un cafè, xerràvem, ens vam anar coneixent, vam fer passejades, dèiem de fer algun tipus de quedada diferent, també vam anar una vegada a un cinefòrum. Vull dir, el que sorgia era una miqueta el que entre les dues doncs, ens venia de gust fer. Perquè realment el temps que passaven juntes, que podia ser 2-3 hores, era molt, molt fàcil, se'ns passava ràpid, era molt agradable, parlaven de moltes coses. Ella em va parlar de la seva situació lliurement, jo també li vaig poder comentar la meva, vull dir que vam fer un lligam molt bonic.
Es tracta d'acompanyar sense jutjar, construir una relació de tu a tu, res de seure i fer l'interrogatori, vull dir. Són espais segurs i són espais d'acompanyament. El bonic de tot això és que aquesta primera dona a la que la Montse va fer de mentora ara és mentora d'una altra dona. És com que es tanca el cercle.
Quan tu estàs amb aquesta persona que està en aquell moment que tu connectes, empatitzes totalment perquè saps el que se sent, això és gratificant perquè pots dir-li jo també ho he patit. El que dius és real. No t'ho inventes, no exageres. És així i t'entén perfectament. I això no t'ho sol dir la gent, si no ho ha passat.
Vaja, emocionant, com poques coses, aquesta iniciativa, especialment important perquè se centra, jo crec, en el després, és a dir, en la reparació de les seqüeles, que sempre es parla de la violència en els titulars i es posa molt el focus en el moment d'aturar-la, però què fem un cop que ja s'ha posat la denúncia o s'ha trencat amb aquesta relació violenta? Com la vivim? Això és el que fan a Dones Mentores.
Jo crec que és fonamental entendre que els efectes de la violència són de llarguíssima durada en el temps. I fins i tot us diria que el que detectes quan tens la sort d'haver format part, no?, dels processos de moltes dones o moltes dones que t'han explicat les seves històries, entens que pot haver-hi quantitat infinita de situacions de revictimització, dones que no van a segons què sitios perquè en esos sitios passaven coses. I això no ho podem abordar des dels serveis.
Traveling north, traveling north to find you. El sistema d'atenció de les administracions no garanteix aquest acompanyament, o com a mínim no garanteix aquest acompanyament integral.
Hi ha una frase que diu una mentora de Bilbao que dice: "Somos la pieza que falta en el sistema", que a mi m'encanta i que ja tiene el copyright total, i és veritat, o sigui, la mentora ve a sumar, és una antena fora dels serveis. Fins i tot nosaltres reivindiquem molt les coordinacions entre, no?, externes, que decimos, les professionals, entre professionals i mentores. Elles recullen moltíssima informació d'aquestes dones i amb aquestes dones, no?, l'elaboren també per treballar amb els serveis. Per tant, la mentora és una figura que ha de ser als serveis i que pensem que té una importància vital.
Doncs mira, nosaltres després d'aquest reportatge també ho pensem. Aquesta feina d'acompanyament que ofereixen les dones mentores a vegades va coordinada amb l'administració, però no sempre, així que es posin les piles tots.
Sí, el que reivindiquen elles, i jo també ho penso, és que és una eina que s'hauria d'incorporar totalment en l'atenció de les administracions.
Doncs Mònica, per més dones mentores hi hagi, que s'ajudin unes a les altres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies a tu, Montse.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I no volem acabar aquest programa sense l'opinió de l'acadèmica i activista Marta Roqueta. I'm the catalyst, I'm the real water of your mist. But I'm thinking about it, is it you that I miss?
Els maltractaments en l'àmbit de la parella són un dels mecanismes més directes que té el masclisme per controlar les dones. Hi ha factors que augmenten la vulnerabilitat que tenim totes les catalanes a patir-los. Per exemple, les dones racialitzades poden tenir més reticències de demanar ajuda a causa de la desconfiança envers unes institucions impregnades de racisme, o bé perquè temen perdre els llaços familiars o amb la comunitat, cosa que les deixaria desemparades davant del racisme de la societat catalana. Segons l'Observatori de la Discapacitat Física, les dones amb discapacitat física o mental solen tenir menys capacitat per defensar-se contra els maltractaments i també més dificultats per expressar la violència que pateixen. Si l'aconsegueixen explicar, els prejudicis que hi ha sobre la discapacitat, sobretot la mental, fan que no se les cregui gaire. Moltes d'aquestes dones, a més, són reticents a explicar què els passa perquè el maltractador sol ser qui les cuida. Aquest també és el cas de les dones amb problemes de salut mental, que en bona mesura depenen de la cura de les seves parelles per solucionar molts dels seus problemes. L'estigmatització de les dones amb problemes de salut mental, que ens les pinten o bé com a boges incontrolables o sociòpates manipuladores, sovint fa que ens les imaginem més com a maltractadores que no pas com a maltractades, com és el cas del feminicidi de Mònica Borràs, amb trastorn límit de personalitat, ara fa 5 anys. A més, hem de pensar en com de difícil és per una dona amb problemes mentals identificar i defensar-se de formes de maltractament psicològic com el gaslighting, que precisament es basa en manipular la percepció de l'altra persona perquè dubti de la veracitat de les seves vivències. Finalment, no ens hem d'oblidar de les dones trans. L'assassinat de la Sandra fa unes setmanes ens recorda que elles ho tenen més difícil que les dones cis per accedir a suport institucional. Si bé els Mossos d'Esquadra investiguen el feminicidi com un crim de violència masclista, el jutjat que instrueix la causa no és de violència de gènere, perquè el DNI de la Sandra encara recollia el gènere que li van assignar al néixer i no pas el seu veritable.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
Hem acabat avui Les dones i els dies sentint més que mai la importància d'educar en el respecte i l'igualtat entre homes i dones. Les supervivents comencen a tenir eines per part de l'administració, però encara queda un camí llarg per recórrer. No mirem a una altra banda, és un compromís de tothom.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible amb un nus a la gola, Laia Vicent, Susana Ortega, Clara Ardèvol, Mònica Oms, Rosa Silloé i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem amb el mític tema de les Destiny Childs, que canta allò de "Sóc una supervivent". Totes les dones ho tenim dins. Només cal recordar-ho. Fins la setmana que ve, oients.
big vision, you got.